Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts a les zones d'Alcover Ràdio. Ens trobem a les acaballes del mes de gener i una setmana més ens disposem a agafar el timó de l'actualitat local i endinsar-nos en tot allò que passa a casa nostra, Alcover. Llibres, espectacles, tradicions, avui un programa carregat de propostes. I ho fem a través d'aquest magazín informatiu que poden seguir al 103... I ho fem a través d'aquest magazín informatiu que poden seguir al 107.3 de la freqüència modulada i també en directe a través de la nostra pàgina web www.alcoverradio.cat. En ella també un cop a més el programa, doncs com bé ja sabeu, us podeu descarregar les diferents entrevistes, els diferents podcasts del programa. Aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, als nostres oients, i us recordem, com sempre, que si us voleu posar en contacte amb nosaltres ho podeu fer al 977-76-066 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Ara sí, és moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. Una servidora, Montse Soler, i la nostra companya, Èlia Tell, us acompanyarem al llarg d'aquesta estona. Som-hi, comencem fent un repàs al sumari del programa d'avui. Iniciarem el magazín parlant d'una interessant publicació que combina traumatologia i bon humor. La seva autora és l'Eugènia Miranda, més coneguda com Doctora Miranda. En uns instants ens acompanyarà aquí als estudis d'Alcover Ràdio per presentar-nos el seu primer llibre, Tengo los huesos desencajados. El proper dia 8 de febrer trepitjarà la Biblioteca d'Alcover per parlar-nos d'aquesta publicació. Què més? Obrirem l'apartat de fires i festes amb una cita que ens arriba aquest diumenge, dia 3 de febrer. Arriben al Alcover els tradicionals tres toms. En parlarem amb el president de la Societat de Sant Antoni d'Alcover, el Tomàs Castanyo. I com sempre, a la recta final ens arriben les estrenes cinematogràfiques més destacades amb la nostra companya Èlia Tell i, com sempre, la resta de notícies en format més breu. Ara sí, nosaltres, sense més preàmbuls, donem el tret de sortida a una nova edició del magazín informatiu d'Alcover Ràdio.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El proper divendres 8 de febrer la Biblioteca d'Alcover acollirà la presentació del llibre Tengo los huesos desencajados de la doctora Eugènia Miranda. Avui ens fa especial il·lusió que s'hagi acostat fins aquí als estudis d'Alcover Ràdio per parlar-nos d'aquesta publicació, de la seva professió i de quin ha estat el procés d'arribar fins a dia d'avui. Eugènia, bon dia.
Bon dia tingueu.
Com estem?
Bé, una mica cansada perquè surto de guàrdia, però bé, amb tres cafès al damunt.
Déu-n'hi-do.
És bo això?
Sí, fins a 3 està considerat que no perjudica la salut.
Vinga, doncs ho tenim al límit, eh? Bé, com bé dèiem, ens fa especial il·lusió que ens hagis visitat aquí als estudis del Cuber Ràdio. Ben aviat et tindrem de nou aquí al Cuber i jugaràs a casa amb la presentació d'aquest llibre.
Jo sóc alcuberenca, el meu DNI posa nascuda al Cuber i he viscut al Cuber fins l'any 98, que vaig acabar medicina, i que arrel de la meva especialitat, que vaig començar a Joan 23, em vaig traslladar per motius de proximitat a Tarragona. D'aleshores ençà, no visc al Cuber, però jo em continuo considerant una alcuberenca de soc arrel.
Bé, Eugènia, també coneguda com a Miranda Trauma, cognom i professió junt, curiós, no?
Per la gent del Cuber mai seré la doctora Miranda, ni ho pretenc. Jo al Cuber sóc la neta de Casa Liveta i sóc la filla del Pedrito. A Tarragona em van anomenar doctora Miranda, com és lògic, per professió i per rang oficialment.
Bé, l'Eugènia Miranda és llicenciada en Medicina, Cirurgia, metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia amb 18 anys d'experiència, entre d'altres, si no m'equivoco, és així?
Correcte. Mm-hmm.
L'Eugènia desprèn energia per tots costats i la seva feina és una part important de la seva vida i la seva passió. M'equivoco?
M'agrada. Tinc la sort que la meva feina és la meva passió. Diguem que, tot i que treballo un munt d'hores al dia, puc considerar-me una afortunada de la vida.
Hem pogut llegir que des de ben petita ja apuntaves maneres en el que seria el futur de la teva professió. Explica'ns.
Això és la introducció, crec que és el primer capítol, i és la primera batalleta Miranda, es podria dir. Amb les meves dues germanes, la Inés i la Montse Miranda, doncs totes dues em van ajudar, quan jo devia tenir uns 14 o 15 anys, a solucionar una fractura que tenia un gat de la família. Uh-huh. I sense tenir gairebé coneixements, només aplicant una mica de sentit comú i les pel·lícules americanes que havíem vist, vam fer una fèrula, vam fer un embenat exterior amb uns pals de polo que vam anar a comprar al bar de la plaça.
Escolta'm, força imaginació, eh?
Aplicar sentit comú. La traumatologia és com la mecànica. És qüestió de newtons i vectors. D'aquesta manera és fàcil de solucionar gairebé tot.
El vau deixar bé el gat?
Sí. El sí? Gat va quedar perfecte, va passar l'estiu embolicat amb l'esparadrap a grans proporcions, però quan es va acabar l'estiu el gat va continuar fent la seva vida. Potser va gastar una vida de les 7, això no ho sabem, però bé, el gat va continuar fent les seves visites a les fèmines gatunes.
Portes 18 anys, dedicada al món de la traumatologia. En quina especialitat i quins són els teus usuaris per a aquelles persones que no hagin trepitjat mai, doncs, la teva consulta?
El problema que hi ha és que quan tu dius que ets llicenciat en cirurgia ortopèdica i traumatologia, la gent no acaba d'entendre què és. Per una banda, la part de traumatologia significa solucionar la immensa quantitat de fractures que hi hagi en l'anatomia, exceptuant les de la cara i les costelles, que no són de la nostra especialitat, i l'ortopèdia és la part de la medicina que es dedica a solucionar el tema degeneratiu, les malalties degeneratives, meniscos trencats, artrosi de genoll, malalties del túnel carpià, i acabem simplificant i diem, sí, som els que posem les pròtesis de rodilla i les pròtesis de cadera. Aquest és el resum.
Sovint en aquest món, si mai hem hagut d'assistir al traumatòleg, imagino que doncs, la majoria dels nostres oients en algun moment a la seva vida ho ha hagut de fer, ens comencen a omplir de paraules, de tecnicismes. Sabem que t'agrada ser planera i que la gent entengui què és el que estàs dient, no? Amb un llenguatge més col·loquial. Com expliques als teus usuaris què els passa?
En medicina, la part més important és l'anamnesi. L'anamnesi vol dir preguntar què li passa al pacient, quins símptomes té i, entre ells, saber a què es dedica. És cert que podem trobar-nos personal universitari que treballi d'operari de fàbrica, és cert. Però també podem trobar-nos, i jo tinc la pena de trobar-me, per exemple, padrinetes que han viscut una postguerra analfabetes, d'acord? Com li puc explicar a una abuelita analfabeta que té una condropatia en el acetábulo femoral grado 4 i que això significarà que li ha de fer una artroplàstia de substitució.
Clar, et quedes...
És molt més fàcil dir-li de manera molt planera que té un desgaste, una artrosi de cadera i que tocarà canviar-la i ficar una pròtesi. I jo sempre explico el símil amb l'artrosi de cadera que si el cap del fèmur és un xupa-xup, doncs que el carmel s'ha fet malbé i que haurem de canviar aquest carmel per un altre. Jo tinc escric un blog des de fa 3 anys que es diu mirandatrauma.com, fàcil de trobar. I un dels articles més llegits és un article que diu, penso que es deia 10 maneres d'entendre tu ressonància magnètica, perquè habitualment a les 3 apareix el dia que et donen un paper i un sobre de color blanc on hi ha una ressonància magnètica i no entens res. I és una de les entrades més llegides perquè faig la traducció simultània de espanyol traumatilògico a espanyol mundano, d'acord?
I això és el que anàvem a dir, perquè parlant de diagnòstic et podem veure in situ a la teva consulta, però bé, també podem fer una consulta online, informar-nos sobre alguns dels temes que potser ens interessen o ens tenen una mica amb tensió a través d'aquesta oficina virtual, no?
Sí, de manera segura, de manera criptorquídica es diu, és a dir, quan tu agafes una informació i la poses de manera clau en què no hi pugui haver terceres persones i això ha de ser a través de plataformes segures, pots realitzar una consulta virtual, en el meu cas a través d'una plataforma que es diu Open Salut.
Com va sorgir una mica la idea evidentment, doncs, les consultes quan nosaltres tenim algun problema, anem al metge, anem al CAP, anem a l'especialista i in situ, de tu a tu, doncs, ens visiten, no? El fet de poder veure, poder palpar. Com sorgeix la idea d'aquest tema de l'oficina, de la consulta virtual? Clar, el fet de no poder tenir el pacient davant resulta una mica estrany a hores d'ara, no?
És cert, i realment els traumatòlegs tenim la necessitat de tocar, d'acord, d'explorar físicament. Però segones opinions es poden realitzar de manera correcta, de manera virtual. Hem d'entendre que la immensa majoria de possibles pacients candidats a fer segones visites, segones opinions, no són de Catalunya o d'Espanya. Encara que el nostre principal hobby sigui queixar-nos de les llistes d'espera, queixar-nos que no ens atenen bé el sistema públic i tots els dejes que podem saber, tenim una sanitat pública extremadament bona. Us animo a que viatgeu i comproveu que als Estats Units te trenques un canell, te trenques una muñeca i una reducció, una col·locació del os en bona posició, més un guix, més dues radiografies, poden pujar tranquil·lament 15.000 euros una visita. I això ho sé perquè ho he viscut, perquè malalts meus que han sigut atesos als Estats Units m'ho han explicat. O pots anar a Sud-amèrica i adonar-te'n que el proper metge que tens el tens a 1.000 quilòmetres i és gent que està molt desvalguda. El personal de Sud-amèrica, els lectors que tinc de la web que està escrita en espanyol, en castellà, molts són d'allà i allí estan en unes condicions molt pèssimes i possiblement aquí no es pugui entendre perquè la gent es pot permetre una segona opinió pagant, anar a veure un metge a Barcelona, no? Deixeu-vos, no? Això que ens agrada tant als de poble, anar a la capital, però que hi ha gent que està en situacions molt precàries que un blog com el meu els hi pot aportar una esperança i una informació molt preuada. I a través del blog, jo rebo moltes vegades mails de mares i de pares des de Venezuela, des de Cuba, des d'Argentina, donant les gràcies perquè veuen ara la cosa, el futur d'aquell malalt el veuen d'una altra manera.
No ens ho pensàvem, eh?
Però és així, és així.
I bé, a part de poder fer la consulta online, tenim a la web una sèrie de continguts a nivell general que també són articles, no?, que podem consultar, oi?
I tant. En aquest moment, si no m'equivoco, hi ha uns 130 articles penjats. És el treball de 3 anys on m'he dedicat a anar recopilant gran part de la informació que jo explico en persona, físicament, a la consulta al 1.0, a la consulta directa. I el primer article que vaig fer va ser l'article que va ser l'espurna per crear la web. Jo atenc habitualment molta ortopèdia infantil. I una de les preguntes més típiques de les mares i pares preocupats pels seus nens era: com ha de ser el calçat del nen? I el primer article que el vaig fer abans de saber que faria una web, que el vaig fer un copiar-pegar amb un Word, va ser a través del Facebook, i em vaig quedar altament sorpresa de les comparticions, no sé si van ser 100 o 150, i els comentaris donant les gràcies dels pares. I va ser l'espurna per començar.
Aquelles persones que estiguin escoltant-nos, quins usuaris poden anar a la teva consulta? Hi pot anar tothom?
Oh, i tant.
Sí?
Jo atenc a nens que fa una hora que han nascut fins al meu rècord que he operat un padrinet de 103 anys. O sigui, el ventall de població és molt ampli i inclús els primers pacients que tinc, com que em dedico a l'ortopèdia infantil, hi ha algun cop que algun bebè intraúter dins de la matriu ja es confirma que tindrà algun problema de creixement dels peus. I me venen a veure els pares embarassats i me diuen: Miranda, portem un bebè que té els peus bots, ens hauràs de tractar. Dic, pues cap problema, el dia que neixi el bebè ens començarem a visitar.
Curiós, eh? Sí. Els seus pacients encara estan al ventre de la mare. Ara m'ha vingut al cap això que em deia el meu pare d'anar a caminar per la platja quan tenim els peus plans, és cert que va bé?
Sí, sí. Jo vaig tenir el meu primer jefe, el doctor Josep Giné, el Pep Giné, traumatòleg de Joan 23, al CAP, sempre deia que a l'Àfrica no hi ha nens amb peus plans. Com més descalços van els nens, atenció, àvies, els nens no es refreden per anar descalços, poden anar amb mitjons, amb tacos, com més descalços van els nens, més força adquireixen els músculs de l'arc plantar i més sans estan aquests peus.
Per tant, s'ha acabat renyar els nostres fills quan van descalços per casa.
Exacte.
Bé, i ara sí, ens centrem en la teva primera publicació.
Vinga.
Tengo los huesos desencajados. Què vol dir això? Com va sorgir aquesta idea d'aquest títol?
Aquest
títol... És una expressió que fem servir?
És la cançó de l'Alaska. És un títol... Primer em van dir que no a uns quants títols. L'editorial de Madrid m'ha ficat les coses molt difícils. Fins que, després d'enviar-los no sé quantes propostes, van trobar un títol que els hi agradava suficient com per ser el títol. El va triar una companya que es diu Lola Zamora, que és instrumentista de quiròfan, que m'ha ajudat en el procés d'embaràs i part del llibre.
Com va sorgir la idea de fer aquest llibre? És cert que és un encàrrec?
Sí.
Sí?
L'editorial que es diu L'Esfera de Libros sembla ser que pretenia fer un article, pretenia fer un llibre sobre traumatologia en dones de mitjana edat. Dones anyoses, hauríem de dir. I va estar preguntant i sembla ser que un diari mèdic que es diu Redacció Mèdica, la directora que es diu Rosa Fernández, em va recomanar. Suposo que em seguia pel blog i va ser aquest el motiu, perquè jo aquesta senyora físicament no la coneixo. I bueno, vam tenir un temps de flirteig, va ser un noviazgo difícil perquè pretenien que fos un llibre més tècnic i pretenien que em centrés només a la traumatologia pura, sense donar consells de salut, sense donar consells d'alimentació ni de dieta. I em vaig negar en rotund perquè jo, a més de cirurgià, també soc metge. Uh-huh. I la immensa majoria de problemes sanitaris amb correccions dels hàbits de salut poden millorar molt.
Per tant, ens neguem rotundament a fer una publicació dirigida només als professionals, amb tecnicismes, sinó doncs, dirigides a la població en general, i en concret es parlaves del tema de les dones. No?
Pretenien que fos un llibre, i és un llibre per al públic general, i teòricament havia de ser centrat a la població femenina. Hi ha articles molt específics com sostenidors, per aprendre a saber quina és la copa, quina és la talla, com han de ser les sabates de taló. Tot això és una cosa molt específica femenina. Però clar, genolls crec que en tenim tots, els homes també crec que en tenen,
sí.
Mals d'esquena també, i després també hi ha un capítol en forma pícara escrit que és el Kama Sutra traumatològic. En què consisteix aquest capítol? Jo col·laboro amb altres webs i hi ha una web que és de Madrid que es diu 3v-tuvidasindolor.es, on vaig fer un article sobre el dolor lumbar i el sexo. Uh-huh. En funció del tipus de dolor lumbar que tens, doblegant-te cap endavant o estirant-te cap a darrere, tens més característiques de dolor discal o dolor facetari, i a partir d'aquí vaig fer un breu recordatori de les postures més habituals i qui patia en cada posició. Doncs fent un cafè tranquil·lament amb la Lola Zamora, l'autora del títol, la cosa es va començar a animar, que si parlaríem dels meniscos rotos, a veure què es pot fer i què no, i al final vam arribar a tocar grans parts de l'anatomia. Llavors, no sé, és un capítol divertit que pot aprendre tant la noia com el noi.
Per tant, en el llibre hi veiem tocs d'humor?
Sí, força.
Uh-huh. Amb temes doncs, quotidians també, consells que podem aplicar en el nostre dia a dia?
Sí. He rebut alguna crítica dient que com podia banalitzar el dolor. Precisament, si col·laboro amb una web on pretén donar visibilitat del dolor crònic i solucions, que jo pugui tenir un discurs una mica humorístic o una mica divertit no vol dir que jo menysprei aquestes persones que pateixen i tenen dolor. No estem tractant això, estem donant una miqueta d'al·licient a un tema que podria ser molt enfarragós. Jo hauria pogut escriure el mateix llibre sense cap anècdota divertida i us asseguro que a la pàgina 4 el deixaríeu tots.
Per molt interessant que pugui ser els seus continguts, evidentment, la manera en com s'escriu, el fet de que sigui mel, el fet de que tingui tocs d'humor, doncs ens anima a continuar llegint, i a més, doncs, amb temes tan interessants com el dolor cervical, l'arena de playa i whatsappitis, que ja llegirem què vol dir això, l'obsolescència programada i les canes, no? Sí. O les Kardashian i aquestes caderes.
Sí, exacte. És un llibre destinat inicialment a dones i dones que tenen intenció de cuidar-se, que per tant són inquietes, que busquen, que miren, que no es conformen amb la primera de canvi, que busquen segones opinions i que pretenen cuidar-se. I llavors aquest llibre seria doncs, el que estem fent avui, no? Falta el cafè aquí, que seria el 4 del dia.
Però no el podem fer perquè seria el 4.
Catxis, descafeïnat. Doncs un cafè tranquil·lament a la terrasseta dels amics prenent el sol per tenir una miqueta de vitamina D de Dinamarca, i podríem parlar tranquil·lament del llibre com si tu m'expliquessis «Oi, m'han trobat el menís trencat, què tinc que fer ara?». Que això no és una visita, eh? Simplement comentar la jugada.
Això de traumatologia i sexe femení sovint no van massa lligats, no?
A veure, quan jo vaig començar l'especialitat a l'any 2000, fa uns quants dies d'això, jo vaig ser la quarta traumatòloga de tota la província a formar-se, es diu aviat. Llavors era super habitual atendre el pacient, sempre identificada amb la targeta, perquè clar, com que ets una nena, si no vas identificada, pot ser sense cap gana d'ofendre des de la infermera, l'auxiliar, algú que passava per allà, acabaves d'atendre'l, li posaves el guix, li explicaves tot, i llavors el pobre padrinet o la pobra padrineta te deia: i el senyor metge quan ha de venir? I li feies: hola, és que el metge sóc jo. I llavors era: ai, perdó, que no ho sabia, que no ho sabia. És més, ara és més normal. Dins de l'equip de traumatologia de l'Hospital de Santa Tecla, on jo treballo i és la meva segona família, en aquest moment som tres traumatòlogues. Hem sigut durant uns pocs mesos, quatre, perquè la doctora Andreu ara se'ns ha jubilat, que és la traumatòloga primera i pionera de tota la província. Totes les traumatòlogues l'hem tingut amb ella com a referent. Ara, en aquest moment, possiblement el 30% de traumatòlegs que hi ha siguin noies. Com que la taxa de feminització de la medicina és més alta, arribarà a normalitzar-se o a invertir-se. Però tinc companys traumatòlegs mexicans, que m'estimo molt, que m'envien fotos per Facebook, perquè a Mèxic DF, en tota la ciutat de Mèxic DF, que no sé quants milions d'habitants, hi pot haver tranquil·lament només 5 o 6 noies formant-se com a traumatòlegs. Llavors, que em trobin per xarxes socials, com m'envien missatges per privats, els hi fa molta il·lusió trobar una traumatòloga una mica ja vella, anyosa, no? Que ja no sóc de la primera volada, i els hi fa molta il·lusió perquè obre camí, i això és important i maco.
Curiós, i tant que sí. Des d'aquí també animem. Si hi ha fèmines que es volen dedicar a la traumatologia, doncs evidentment que, mira, tenim l'Eugènia aquí amb nosaltres, és un clar exemple. Bé, ja per anar acabant, com hem comentat a l'inici de l'entrevista i el motiu de per què avui, doncs, aquí de manera distesa també estiguis amb nosaltres als estudis del Cobert Ràdio, és que el proper divendres, dia 8 de febrer, jugues a casa, com bé dèiem, perquè la Biblioteca del Cobert acollirà al punt de les 7 de la tarda la presentació d'aquest llibre que tenim a les mans, Tengo los huesos desencajados. Quin prendrà part en aquesta presentació? Què podrem veure?
Ah, jo crec que serà molt divertit perquè, per començar, el cartell hem ficat que la Eugènia Miranda és la filla del Pedrito i la filla de la Montserrat de Casaliveta, i hi haurà com a presentadors o speakings, que sona molt bé, a la Pepita, la bibliotecària coneguda com la Pepi del Preco, i després hi haurà el doctor Domingo, que és el fill del pintor Domingo, que està jubilat, però que és un metge que ha exercit durant un munt d'anys de professió. I entre tots tres intentarem fer passar un bon rato als que vinguin allà a escoltar-nos. Si hi ha lectors i lectores que ja s'han llegit el llibre, podran aportar la seva visió als fets i em podeu preguntar tranquil·lament què us ha semblat el llibre o què intentaríeu millorar o què volia dir. Sapigueu que aquell dia allà, la llibreria Jordi et disposarà d'exemplars perquè els pugueu comprar allí.
Perfecte. Nosaltres, si venim aquest proper divendres, dia 8, el podrem adquirir allà. Tot i així, ja hi és també les llibreries de casa nostra.
Oh, i tant.
Sí?
Ara fa una estoneta he passat per Can Jordi, hi havia un munt de flamants llibres grocs al vitrall, d'acord? O sigui que el podeu anar a buscar i podeu fer els deures d'aquí al dia 8.
Bé, Eugènia Miranda, moltíssimes gràcies. Estaríem una estona parlant amb tu aquí als estudis del Cobert Ràdio, però el temps se'ns esgota, les zones donen pel que donen. T'agraïm moltíssim que t'hagis acostat fins aquí als estudis de la nostra ràdio municipal. Ens veiem el proper divendres, dia 8 de febrer, i esperem que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
de terra si sents que el cap se te'n va. Deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. Caminarem contra corrent. Serem llegenda. Són les cicatrius les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies. D'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre més que de 1000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre.
Informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Arribant a la recta final del programa, recordem que aquest diumenge, dia 3 de febrer, arriben els tradicionals Tres Tombs aquí a casa nostra, al Cuber. Per aquest motiu, avui ens acompanya als estudis del Cuber Ràdio el Tomàs Castany, el president de la Societat de Sant Antoni del Cuber. Tomàs, bon dia.
Bon dia al Cuber i al Cuberenc i al Cuberenques.
Fa poquet els vam veure a Valls, ara sí. Arriben a casa nostra. Sí. Com funciona? És a dir, qui marca les dates del calendari?
A veure, això es fa una reunió, més o menys cada poble ja sap més o menys les dates que té, no? Normalment se comença per Valls, que és el primer que comença. Bueno, llavors fem una reunió, però com que ja més o menys, doncs mira, doncs el Cuber ja saben que és el primer cap de setmana de febrer. Valls és el segon cap de setmana de gener. Llavors anem fent així. Doncs ara l'altre dia vam anar a Calafell, que va ser el tercer cap de setmana, i també hi havia la calçotada, que també se participa ja a la calçotada de Valls. I, bueno, i així doncs, anem agafant dates i per poder anar en tots els pobles que s'ajuntem.
Clar, recordem que per un costat el Cuber, doncs, aquest cap de setmana és la seu dels Tres Tombs, però que la gent que hi participeu, doncs, com el Cuberencs i el Cuberenques, molts de vosaltres també aneu als Tres Tombs dels altres pobles, no?
Sí, sí, nosaltres anem per tots els que som d'aquí de la província de Tarragona. Doncs mira, ja et dic, l'altre dia vam anar a Calafell, a Valls, a la Selva, Reus, Tarragona, Constantí, tenim Marçà, i, bueno, i no sé si em deixo algun més, també de la Conca, també Montblanc, que també ho han tornat a iniciar, els Tres Tombs, i, bueno, i així anem anant. A More no ho fan ni en guany ja, que també ja han plegat, uh-huh. I, bueno, i també la Canonja, també anem al Miravet, també, vull dir que anem a tot, quasi tot arreu de per aquí.
Passió sí, pels sí. Cavalls.
Bueno, mira, ja que tens els cavalls i això, doncs, mira, doncs bé, els han de treure i han de disfrutar una mica, eh? No queda massa temps, però bueno, doncs ja que els tenim, doncs mira, fem això i doncs també s'agrada, eh? Com el que li agrada anar amb bicicleta a la muntanya, amb moto i bueno, i així.
Bé, com cuidem la nostra moto, la nostra bicicleta, doncs vosaltres també cuideu els vostres cavalls.
Això mateix, sí, una mica més de feina, perquè has
d'estar... Comporta molta feina, i Tomàs, molt. Ja que et tenim aquí, sí.
Sí, perquè has d'anar cada dia, eh? Aquí no pots fallar un dia.
Són animals.
Clar, cada dia mengen, a mi un dia no es troba bé, a veure, la moto mira la Parker i el màxim no s'engega, o la bicicleta... Però els animals has d'anar cada dia, eh? Cada dia has de ser amb ells. Sí.
Bé, des del Cuber, doncs, en aquest cas, aquest diumenge, doncs, podrem veure aquests tradicionals Tres Tombs. Quantes cavalleries hi prendran part? De quantes estem parlant al Cuber? És a dir, de quanta gent hi participa d'aquí al Cuber? I la resta, doncs, m'imagino que, com bé comentaves, sí. Que vosaltres aneu a diferents municipis, els diferents municipis que tenen sí. També societat també venen fins al Cuber,
sí,
no?
Sí. Mira, contem que, com, més o menys com cada any, perquè això sempre som els mateixos i poder de cada any algun menys, perquè la gent se fan grans, el jovent el diumenge costa molt de fer el seguir el dematí, perquè, esclar, si se surt el dissabte, el diumenge no estàs per... I, bueno, com sempre, doncs un centenar, eh? Entre cavalls muntats, cavalls enganxats, carros, contem sempre un centenar. 100, 110, 120, més o menys estem per aquí, eh? Sí.
Bé, i aquestes són les cavalleries, carros, carruatges, que podrem veure aquest diumenge. Explica'ns, Tomàs, ja que tenim aquí els estudis del Cuber Ràdio, una miqueta la dinàmica d'aquesta festa. Quan començarà? Què és el que podrem veure? Me'n recordo l'any passat que el temps no ens va respectar.
No. Normalment, és clar, és això, com que es fa a l'aire lliure, doncs, clar, tampoc no pots triar el temps ni d'això. Bueno, això al dematí fem una concentració allà baix al pàrquing de la Fira, llavors allà fem l'esmorzar i allà se concentrem tots. Llavors, acabat de l'esmorzar, doncs, bueno, doncs per allà entre dos quarts de 12 i les 12, ja sortim amb la corresponent banda, la bandera d'aquí del Cuber i tot això. Llavors se dona els tots per les muralles del poble.
Clar, quin recorregut fa perquè ens guiem?
Sortim de la Fira, pugem cap dalt al portal, cap dalt a la església, per al segle B, baixem per aquí baix a les Rodes, pel Raval del Carme, fins a les Rodes, passem per aquí pel Cap i llavors doncs, fem els Tres Tombs. El que passa que llavors l'avinguda de Reus la fem en contradicció, diguéssim. Per comptes de llavors anem, llavors tornem a passar pel portal i fem els Tres Tombs així, diguéssim, per les muralles, per la muralla del poble.
Esperem que aquest any sí, que enguany el temps ens acompanyi. L'any passat va ser pluja, me'n recordo, sí, no, Tomàs, aquella sí, imatge de, sí, a més a més, sí, ens vam trobar, sí, de dir, ostres, què fem, no? Que...
Sí, és una mica complicat, això, eh? Perquè, a veure, si, mira, contra el vent se pot lluitar, contra el fred també se pot lluitar, però contra l'aigua no podem lluitar, perquè llavors, a veure, també hi ha la banda que han d'anar... A... Llavors, doncs, mira, l'any passat vam fer l'esmorzar, uh-huh, i l'Ajuntament se va posar les carpes aquelles que vam estar molt bé... La gent hi va haver que van marxar com si haguessin fer els Tres Tombs a la mateixa hora. Perquè, sí, perquè de bé que estaven, bueno, doncs a veure, i doncs mira, van passar el diumenge i ja està, i cap a casa, i no cal ni anar a prendre mal ni res, perquè clar, les bèsties patinen, les bèsties s'amullen, la gent s'amull... No és agradable, això.
Hem mirat la previsió meteorològica? Quin
no,
temps ens espera?
No he mirat encara, però ja ho miraré. No he sentit que hi hagi pluja ni res, però bueno, esperem a veure...
Per tant, doncs endavant.
A veure què. Sí.
Quan s'acaben els tradicionals Tres Tombs, hi ha alguna cosa, què feu?
Bueno, a veure, primer que tot, bueno, clar, venim primer, doncs quan surten de missa, enguany s'ajuntem amb el de Sant Blai, perquè la Candelària és dissabte, llavors beneixen allò del Blai, i llavors venirem els cavalls. Llavors passem per aquí baix a la llar de jubilats, que també es donen una pasteta i un gotet de vi, això. I bueno, llavors, al acabar els Tres Tombs, doncs els hi dona a tots els participants un petit obsequi, doncs, dels Tres Tombs del Cuber, i ja està, i així.
Bé, fins l'any vinent, no? Bueno, l'any vinent pels que ho veiem, i imagino que una setmana pels que aneu a
això mateix, sí.
Arreu del territori.
Sí, home, esperem que, mira, si, mentre que puguem anar aguantant la festa i puguem anar fent, doncs anirem fent. Bueno, i una altra cosa, doncs donar l'agraïment a, com ara, sobretot l'Ajuntament, que és el que s'apoya, se recolza i econòmicament i en tot, a la cooperativa del Cuber també, que també contribueixen molt amb el vi, les avellanes, l'oli, com cada any, que no s'han fallat cap any, al contrari, sempre, si es convé més, si es convé el que es convingui, vull dir, molt, molt agraïts també a la cooperativa. Bueno, i a la Llar de Jubilats, que és un petit obsequi molt, molt bonic, perquè, cony, perquè doncs, mira, ja que vas donar un gotet de vi i una galeteta no fa nosa a ningú. I, bueno, i donar les gràcies doncs, al Cuber per sortir a veure's i a veure, esperem que tinguem bona festa i tothom que tingui animalons, tant petits com grossos, poden sortir tothom a venir i a treure'ls.
Una festa per tothom, una festa de tots, aquest proper diumenge, dia 3 de febrer, aquí al Cuber. Fa molts anys que són els Tres Tombs al Cuber?
Mira, l'altre dia ho dèiem amb la meva dona i estem l'any que ve farem 25 anys,
Déu-n'hi-do.
Que fem
de manera ininterrompuda?
Sí, de manera ininterrompuda.
És el que comentaves, no? Costa, imagino.
Això costa d'aguantar-ho, costa de seguir-ho, i durant així tens els alts i els baixos, com cada cosa, però el que costa molt és d'aguantar, perquè molts pobles que els hi ha passat això, en Piquepares un any costa molt de tornar a arrencar una festa d'aquestes, d'això dels animals, perquè això és molt sacrificat, molt engorrós, perquè has de cargar, has de descargar, i bueno, representa que perds el diumenge. I doncs mira, si vas anant fent-ho, doncs mira, doncs vas anar aguantant, però en pic que s'interrompeix, llavors ja costa molt de tornar a iniciar una festa de queixes,
Esperem que aquesta tradició, almenys al nostre poble, continuï per molts i molts anys, i crec que si et tenim al capdavant, Tomàs, així serà,
Home, jo, mira, doncs, escolta, que estic oberta, que si algú se vol ficar de nou i tot això, que aquí estem i que algú dius, jo tiraré endavant com a president, doncs jo deixo el mando al darrere d'ell espanyent-lo com sempre he fet, perquè doncs sempre ho he fet, i vull dir que, mira, mentre que estiguem bé i puguem, anirem anant fent la festa perquè la gent vegin el que són els animals i els cavalls i els carros i enganxats, perquè clar, d'enganxar ja no es veu massa això de carros muntats, sí, perquè la gent doncs encara els agrada el cavall muntar i tot això, però enganxar ja costa més i tot això.
Sí, sobretot de cara als més petits, no? Com expliques, no? Aquesta tradició, és a dir, clar, veuen els animals estirant aquells carros. Per què és això, no? Per què es feia servir, no?
Sí. Clar, és que molta gent se pensa que això, doncs, clar, és que això era el que es feia servir abans.
Clar, és tota una història.
Medi de transport, medi de tot, perquè, esclar, doncs hi ha fotos que es poden veure que amb la gent anaven amb els carros cargats de verdura, bueno, de tot, era un camió, les tartanes era un cotxe de luxe i els carros doncs, era un cotxet doncs, normalet. Això mateix.
Bé, també ens agrada conèixer la història a través de les nostres tradicions i com bé doncs, ja sabem, aquest diumenge els alcobarencs i alcobarenques sortirem al carrer a gaudir d'aquests Tres Tombs. Tomàs Castanyo, president de la Societat de Sant Antoni d'Alcover, gràcies per haver vingut un any més fins aquí als estudis d'Alcover Ràdio.
No, gràcies a vosaltres per convidar-nos i gràcies al Cuber doncs, per ajudar amb la festa que fem i tot això.
I que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Esperem que vagi a la fira i doncs, bueno, que tothom s'agradi. Vinga, gràcies. Bon dia.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Com ja ens té ben acostumats, aquesta sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques. Estrenes que arriben a les sales de cinema de casa nostra, són novetats, pel·lícules de diferents estils, que, com cada setmana, la nostra companya Èlia Tell ens acosta aquí a les zones del Cobert Ràdio per conèixer, per triar, per remenar, per decidir quines d'elles volem, doncs, per exemple, anar a veure el cap de setmana. Èlia, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Aquí, una setmana més.
Explica'ns.
Explica'ns una mica. Aquesta setmana us portem quatre estrenes, també, com ja estem ben acostumats. La primera d'elles, bueno, dir-vos que aquesta setmana tenim bastanta felicitat en totes les... Bon humor en totes les pel·lícules que us porto.
Ens agrada.
Us porto. Sí. Primer començarem amb Green Book, que és un drama amb tocs de comèdia que està... Bueno, ja us explicaré una miqueta després d'aquesta pel·lícula. Després seguirem rient amb Todos a una. Després, encara més riures amb la pel·lícula espanyola Bajo el mismo techo, i acabarem amb una pel·lícula d'animació, allò, amb totes les lletres, Dragon Ball Super Broly. Déu-n'hi-do.
Dragon Ball, això em sona.
Dragon Ball, Bola de Drac.
Bola de Drac.
Sí, 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 arriba una nova edició d'una pel·lícula.
Bé, però per aquells amants de exacte. Bola de Drac. Sí, sí, digue'm...
Abans de començar, però, encara estem de ressaca cinematogràfica.
Sí.
Perquè aquest cap de setmana, després dels Premis Gaudí de diumenge, que va tenir el film Entre dos aguas, dice que la cuesta com a gran destacada, i si no vau tenir temps de veure-la, dir-vos que no patiu, perquè aquest cap de setmana los cine de les Gavarres la torna a posar en cartellera, que
perfecte.
Sempre és una bona opció. I aquest cap de setmana també es presenta intens en el món del cinema perquè arriben els Premis Goya des de Sevilla i les pel·lícules El Reino i Campeones encapçalen la llista de nominacions amb 13 i 12 cadascuna.
A veure què és el que passa.
A veure què passa. Uh-huh. La setmana que ve ja ho sabrem.
Continuem, doncs, amb aquesta ressaca, com bé deia, cinematogràfica, però...
Al principi d'any sempre és sinònim de premis.
Sí.
Uh-huh. I al març ens arriben els Oscars, vull dir... Encara ens queda.
Déu-n'hi-do. Anem a conèixer, Elia, si et sembla, aquestes quatre estrenes, una per una, i ho fem com sempre, doncs, primer de tot, escoltant, no?
Escoltant el seu tràiler. Com bé hem dit abans, començarem amb Green Book.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo.
Explica'ns.
Doncs Green Book és una pel·lícula inspirada en una història real, protagonitzada per Viggo Mortensen i Mahershala Ali, tots dos guanyadors d'Oscars, i precisament dels Oscars aquesta és una de les pel·lícules amb més números d'emportar-se algun guardó amb aquests premis. I ara entrem ja directament al fil argumental, perquè viatgem als anys 60 als Estats Units, i el nostre protagonista és el Tony, que troba una feina de xofer del virtuós del piano, el Don Shirley. Els dos viatgen cap al sud del país, com heu pogut escoltar, en motiu de la gira del pianista, i per no trobar problemes, recordem que som als anys 60, han de seguir una guia d'establiments segurs per gent afroamericana, l'anomenat Llibre Verd, que és Green Book. Al llarg de tota la gira, però, hauran de fer front al racisme i als prejudicis dels afroamericans, tot plegat, però, com dèiem abans, amb un punt d'humor.
A veces me recuerdas a una casa. ¿Sabes que es horrible, no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. Enamorarme de ti
ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños?
Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich.
Así que está bien.
Perfecto, Tony.
¡Venga, salga de ahí!
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
Ja ho hem pogut escoltar a través del seu tràiler i del que cada setmana ens explica la nostra companya Èlia Tell per començar, doncs, per fer aquest petit, no?, aquest petit tastet.
Aquest cuquet que...
Aquest cuquet que ens ha agafat d'anar al cinema a veure les estrenes. Amb Green Book comencem aquesta secció, però ens en queden tres més.
Sí, ara seguim amb una comèdia amb totes les lletres, que és Todos a una, la francesa, una pel·lícula francesa.
Soy el entrenador del equipo nacional de baloncesto para deficientes mentales y busco jugadores como tú.
Pero yo no soy discapacitado, soy el nuevo educador.
Joder, ¿qué estáis mirando?
Un tío quiere hacer un equipo en el barrio.
Hacerse pasar por discapacitados y el espíritu olímpico.
No sé tú, pero yo voy a llevar un equipo a Sydney.
¿Vamos a trabajar para el servicio secreto?
No, para el equipo nacional de deficientes mentales.
Vaya mierda. Mira que he visto planes de mierda, pero este es lo más.
Explica'ns. Esport.
Esport, sí, és una pel·lícula clarament inspirada en Campeones, aquesta pel·lícula tan aclamada aquest passat any 2018, però no amb la mateixa finalitat com jo he pogut entreveure una mica pel tràiler. La història comença amb el personatge d'un entrenador de bàsquet que necessita formar un equip de jugadors amb discapacitat mental perquè els que havia fins ara l'han abandonat en plena pretemporada dels Jocs Olímpics de Sydney. Desesperat busca nois que es facin passar per discapacitats que ratllarà una mica el límit entre allò versemblant i inversemblant una mica. Tot amanit, però amb una bona dosi d'humor.
Atacante.
Vamos a hacer un examen igualmente, para tranquilizarnos.
Creo que ha habido un error.
Respeta lo que digo, soy el capitán.
Sí, es el capitán.
Si nos pillan, seremos los tíos más odiados del planeta.
¿Quién eres, Stan? Venga, explícate. ¿No te querías explicar? Pues habla.
La segona de les estrenes destacades aquesta setmana porta per títol Ja ho saben todos a una. Anem a conèixer la tercera d'elles, que ja ens comentaves que avui més o menys van per el mateix estil, no?
Seguirem rient. Avui totes riurem.
Ja ens agrada, també?
Sí, ens agrada, la veritat. Aquesta tercera estrena que us portem aquesta setmana, que té com títol Bajo el mismo techo.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! ¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Vine a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000. ¿Son negociables o no?
No. 600 y punto.
Está muy gordo para tantas escaleras.
Una casa, diners pel mig...
I Jordi Sánchez i Sílvia Abril com a protagonistes.
Déu-n'hi-do, quin
Déu-n'hi-do. El fil argumental d'aquest film és ben senzill, és una parella que es vol divorciar, però té una hipoteca elevadíssima pel mig que encara ha de pagar i la casa val molt menys de quan la van comprar. Cap dels dos vol marxar de la casa i la convivència entre ells és insostenible perquè els dos reclamen la casa, ja que la paguen a mitges. El desordre arriba a tal punt que la casa és un caos, amb destrosses i amb moments molt, molt, molt bojos. Una pel·lícula molt divertida i sobretot molt còmica que si voleu riure durant una bona estona no us la podeu perdre.
Esto no es un divorcio, es el apocalipsis.
Veiem Bajo el mismo techo, ja tenim la tercera de les estrenes d'aquesta setmana. Anem a per la quarta i última, que ja ens avançaves amb els personatges de Bola de Drac com a grans protagonistes.
Sí, perquè alguns nostàlgics i no tan nostàlgics segur que s'aproparan al cinema amb aquesta pel·lícula d'animació Dragon Ball Super Broly.
Por cierto, Goku, ¿por qué quieres hacerte aún más fuerte de lo que ya eres? El torneo del poder me ha abierto los ojos. Veo que existen luchadores increíblemente poderosos a los que aún no conozco. Parece que no viene solo. ¿Esos no son Saiyans?
Doncs Dragon Ball Super Broly té un fil argumental que comença perquè la Terra està en pau després de l'aclamat torneig de la força. En Goku entrena amb en Vegeta fins que un dia ha d'enfrontar-se amb Broly, un rival de la raça Saiyan. Una pel·lícula amb una gran conspiració maligna per acabar amb el món que tots coneixem. Amb una nova oportunitat doncs, per veure els mítics combats dels personatges de Bola de Drac.
Ardo de emoción.
I els de la nostra generació, qui no ha seguit aquests capítols de Bola de Drac i els ha vist mil i mil
quasi
vegades?
Quasi de ningú.
Elia, nosaltres amb aquesta pel·lícula i pendents del que ens comentaves al principi, d'aquests premis...
Els Goya.
Aquest
cap de setmana. També presentats per la Sílvia Abril.
Ah, mira, curiós.
Fa pleno aquest cap de setmana.
Posem el punt final a aquesta secció d'estrenes cinematogràfiques. No marxis perquè ens arriben les notícies destacades també, però en format més breu.
Exacte.
Gràcies.
No. Fins ara.
my love. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
My time,
my time,
well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart,
my heart,
my boom boom.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Ara encarem la recta final del programa d'avui explicant-vos que aquest divendres 1 de febrer la biblioteca torna a acollir un nou contacontes. Al punt de les 5 de la tarda, la companyia Humanots presenta Bumi el tresor pirata, una història que té com a protagonista un elefant que s'assabenta que a la platja de la Mitja Lluna hi ha un tresor pirata amagat i farà tot el possible per trobar-lo. Aquesta és una activitat també que té un punt musical, perquè els nens i nenes també podran conèixer el món de la bateria i la percussió.
No es vol posar el mocador i ara just separat fora el mercat badem els aparadors.
Dissabte 2 de febrer de 5 a 8 del vespre el Casal Popular La Bretxa organitza un taller d'autoprotecció per a dones, una activitat que podreu fer per 15 euros a l'Espai Violeta, al local ubicat al carrer Sitjà número 10. Per participar-hi cal que s'inscriviu prèviament i teniu 3 opcions: a La Bretxa, a la botiga El Butjà i també a Trini Tricot.
Lletres de cords, el que li passa en lletres rodonides. Laia no vol que
Ja queden pocs minuts per acabar el magazín d'avui, però abans coneixem la previsió meteorològica de la mà de la nostra companya de la xarxa, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb un cel variable, amb aquests plovisquejos, amb aquestes pluges que estan afectant ara mateix en punts del Baix Camp, de la zona del Priorat, també en punts del Tarragonès. Són pluges força febles i que per ara no han deixat massa acumulació de precipitació. Sí que les temperatures fins i tot han baixat respecte a les d'ahir, i és que el vent també ha tendit a afluixar. I ara mateix tenim valors que s'estan movent entre l'1 i 3 graus, entre els punts de la Conca de Barberà, també en punts del Priorat, i en canvi arran de costa es mouen entre els 7 i 8 graus. En general, avui parlarem d'un cel variable, amb núvols més trencats cap a la costa, amb núvols una miqueta més compactes cap a l'interior i també que pugui anar plovisquejant de forma intermitent bona part del dia. Però tot i això, les pluges més continuades s'espera que arribin de cara al final del dia, sobretot aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com sempre, gràcies per acompanyar-nos cada setmana aquí a les zones d'Alcover Ràdio. Us desitgem a tots nosaltres, als nostres oients, que passeu un feliç cap de setmana. A reveure, petons i abraçades.